Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. La literatura de viatges ha anat guanyant adeptes en els últims anys, fins al punt d'haver-hi llibreries i biblioteques especialitzades en aquest gènere, com la Biblioteca del Safareig de Sabadell a la Creu Alta. A la ciutat hi ha una autora que s'ha convertit en un referent de les obres viatgeres i que acumula una dotzena de llibres i una vintena de destinacions exòtiques a l'esquena. Es tracta de Conxita Terruell, a qui en els últims anys hem vist fent tàndem amb Rosa Pi, companya de viatges que porta relats de ficció a les obres de l'autora veterana. Avui posem el nostre segell Ex Libris a tota una trajectòria que parteix, com totes les coses bones de la vida, d'un fet no previst, del canvi, del creixement personal i de les ganes de compartir-lo. Ens hi acompanyeu?
Ex Libris, el podcast literari de Ràdio Sabadell.
Pocs sabadellencs no han sentit mai el nom de Conxita Terruell. Des de fa dues dècades s'ha convertit pràcticament en una activista cultural i ha acostat els seus llibres i les seves vivències al màxim de gent possible, també fora de la ciutat. Però com n'és tot plegat? Terruell era mestra de professió i de vocació. Arran de la seva feina li va sorgir una oportunitat de viatjar al Senegal. I no només la va aprofitar, sinó que seria la primera pedra de la Conxita que coneixem ara.
Vaig anar l'any 2002 a Senegal amb l'escola Pia, que m'ho van proposar com a mestra, i era un moment complicat de la meva vida, i allà vaig fer com un canvi de xip, perquè vaig com reaccionar, no?, de veure tot el que vaig rebre allà. Per mi va ser com un contrast molt fort, no?, tot el que em donaven, el poc que tenien i aquella alegria que transmetien els nens, aquella mirada transparent. I vaig sentir com una força molt gran de dir, ja s'ha acabat de fer-te la víctima, ara et toca lluitar i et toca promocionar aquests nens perquè puguin anar a l'escola. I vaig començar a fer xerrades, articles, i això em vaig com llançar ja amb tot això.
Però aquests articles encara trigarien a plasmar-se en un llibre. Abans Terruell organitzaria rutes solidàries amb CETEM per Equador, el Perú, Brasil i Costa Rica. Van ser 4 anys de viatges on convivia amb les famílies autòctones. Fins que alguna cosa va canviar i va arribar el primer llibre d'aquesta llarga llista.
Quart any que em van proposar anar a Costa Rica 2 mesos a fer un intercanvi amb escoles. Jo vaig ser com la coordinadora del projecte i volien que tot això quedés plasmat i escrit. I jo vaig dir, jo no sóc escriptora, una cosa és escriure un article, i ho vaig veure a una muntanya i dic, no tinc ni temps, tenia els fills petits, tenia, vull dir, allò que dius, no pots, i la feina i tot. I resulta que, bueno, vaig estar 2 mesos a Costa Rica i el fet d'estar tant temps allà, treballant i tot, i llavors vaig començar, arribava, és a dir, el 31 d'agost i el 1 de setembre em posava a treballar. Va ser molt fort, trobo, no sé, el meu cos es veu que va ser com massa... I em vaig posar malalta i vaig estar com 3 mesos que vaig de fer repòs. I el mateix que em va dir, diu, el repòs, ara estàs a casa, tens el temps. Volguem dir, tu ja tens el temps. I els diners del Ferran de Tarannà, que és el que em va demanar el projecte, d'escriure el llibre, i diu, jo ja me'n cuido de tot l'altre, de la promoció.
Amb els apunts del viatge va sorgir el primer llibre de Terruell, Viatjar com a transformació personal, experiència a l'Amèrica Llatina. Precisament, la transformació personal es convertiria en el fil conductor de totes les obres, malgrat que, com veureu, totes són molt diferents entre elles.
Aquesta experiència de viatjar com a transformació personal és una mica el meu lema. El viatjar a mi em transforma. I a partir d'aquí, doncs, he creat un estil dins la literatura de viatges. És a dir, a partir d'aquí em vaig animar, em van proposar d'anar a Etiòpia, també a través d'una de CETEM que vaig conèixer, una metge, és allò, una cadena, perquè no vens a Etiòpia, vam a un orfenat, vam estar en un orfenat de nens, i vam anar fent també una mica d'estren, com vam fer com de capdavanteres de rutes solidàries allà.
El primer llibre va ser un encàrrec, però el segon era una aposta pròpia, que no sabia si arribaria enlloc. Malgrat les incerteses, Pagès Editors va publicar Una experiència a Etiòpia, Viatjar com a transformació personal. Un llibre on, de nou, l'essència de les experiències de Terruell i quedaria ben plasmada.
Viatjo tal com em surt i viure molt des de l'experiència vital, del present. M'agrada molt connectar amb la gent sempre que puc, miro de fer amistats, i sobretot amb els nens. Com el ser mestre, els nens em fan com de porta d'entrada. Vaig a les cases o trobo nens pel carrer i em poso a ballar i fer danses i llavors em porten a casa seva, i això també doncs, m'ajuda molt a entrar amb la realitat.
A partir d'aquest segon llibre, la carrera literària de Teruell agafaria embranzida i els lectors tindrien propostes noves pràcticament cada any. El tercer vol de l'autora va ser a Cuba i en va sortir Paisatges humans de Cuba, un viatge per redescobrir-se.
Tot va venint, no?, d'uns cubans que van venir aquí d'Escolapis i em van animar, em van connectar amb famílies d'allà i vaig anar en cases de arrendamiento, que és el mateix estil d'això, d'anar a viure a les cases. I és com coneixes més la gent. A més, tenia un parent que havia anat a Cuba i em va agradar molt conèixer la història del parent, a investigar, i en el llibre en parlo, no?, també.
I després de viatges exòtics, arribaria una experiència completament diferent a Chicago.
Però aquí sí que no anava amb cap intenció d'escriure un llibre, perquè anava a cantar gospel i anava a Chicago. Jo pensava, Chicago? Vols dir que és... Clar, tot eren viatges de creixement personal i vaig pensar, aquest... Però clar, vaig anar allà i vam anar 50 cantaires de Catalunya, però vam anar amb les comunitats d'allà a través d'un director que portava un cor de nens de carrer i que ens va animar a anar allà tot un cor i ens va fer com un taller de gospel.
Va ser precisament en aquest viatge que Teruell coneixeria la que després seria la seva sòcia d'escriptura, Rosa Pi. Ella es va interessar pels llibres publicats per l'autora i Teruell va acabar demanant l'implicació.
No em va convidar només a mi, ella va convidar a tothom, a tota la gent que havia participat, a que escrivissin les seves experiències. I jo llavors vaig pensar, caram, doncs sí que sortirà un llibre gros, no?, amb tanta gent, 50, dic, Déu-n'hi-do. Però bueno, no tothom em va escriure. I bueno, va sortir prou bé, i sí, jo també li vaig escriure un petit escrit, eh? No vaig fer cap relat encara, era un escrit de l'experiència, del que... m'emportava, no?, de l'experiència d'allà.
De fet, conèixer la Rosa va fer possible que Chicago, o una immersió al bressol del gospel, veiés la llum.
Va ajudar molt això, recollir-ho, perquè pensa que va costar molt. Això vam fer com de periodista, era un viatge diferent, i era com no era tan sols la meva experiència, sinó de molta gent. Però clar, és molt complicat, quan has de recollir testimonis de tanta gent, i llavors vam haver de demanar autorització. Va ser molta feina tècnica, i llavors ella em vaig sentir molt recolzada, perquè una sola, no sé si m'hagués atrevit, perquè és que era com... Era un altre, esclar, era més periodisme.
Clar, i demanar era permisos, sí. I tenir-ho doncs escrit, tot. I amb un bon document, perquè no ens passés mai res, i ho tenia
sí.
Molt ben posat.
Després de sumar diversos viatges a l'Àfrica i al continent americà, Teruell faria el salt a la Xina. I ho va fer amb una motivació de quilòmetre zero, les adopcions.
A l'escola tinc moltes nenes, tenia moltes nenes adoptades, que havien adoptat els pares de Xina, i pensava que era important, no?, que coneguessin una mica el seu país, i era com una manera, per això el títol es diu Viatge a la Xina estirant el fil vermell de l'adopció, que és una llegenda que expliquen els pares. I aquí també vaig fer una mica, també, com aquest de Chicago, com de periodista. Perquè què passa? Que aquests viatges tant a Cuba com a Senegal, Etiòpia, viu connectat molt amb la gent. I aquí, els xinos, costa molt de que es comuniquin. Però, en canvi, hi havia un noi català allà, el Jordi, que em va dir, home, hauries d'escriure sobre Xina, no sé què. I llavors el que vaig fer és entrevistar a molts pares que havien anat a adoptar nens allà, a viatgers que havien anat allà, a gent que havia anat a treballar, com aquest Jordi, que hi vivia feia temps, i algun xinès, però ja eren xinesos que havien nascut aquí a Sabadell.
L'Àfrica, però, sempre serà la zona de confort de Teruell, fins al punt que va decidir tornar-hi, aquest cop amb la Rosa Pi, amb l'excusa de voler aprendre anglès.
Com que viatjar, també hi ha el problema de l'anglès, i tot és allò que venim d'aquesta generació, que hem anat fent escoles d'anglès i escoles i cursos i no acabes d'aprendre mai, que a l'hora de parlar sempre et costa, vam dir, per què no ens anem a fer un curs d'anglès? en algun lloc, això que fan els joves, d'anar a fer, doncs, viure allà i fer una immersió. I vam mirar que si Anglaterra, que si aquí, que si allà, i un dia va ser molt bo, i com va anar, perquè anàvem al tren dels catalans de les dues, anàvem mirant un programa, oi? I dic, oi, tu, aquí hi ha una escola a Sud-àfrica, és més barata que la d'Anglaterra. I unes noies que estaven allà al tren també van dir, si no hi aneu a Anglaterra, diu, que no n'aprendreu, diu, perquè allà tothom parla castellà, diu, val més en un lloc que ningú en sap. I tant, ningú en sabia, vam anar aquí, a llançar.
I aquí tot el dia parlant tot amb anglès, hasta la nit tenia mal de cap de tant pensar en anglès.
Aquesta experiència la vam plasmar a seguint el rastre de Nelson Mandela, un viatge per Sud-àfrica, ja que visitarien els llocs on va viure l'activista contra l'apartheid. Després d'aquesta aventura, Terruell tanca el cercle i torna al país que la va fer ser qui és ara, el Senegal. A la força del ritme i la percussió, viatges solidaris i culturals pel Senegal i Gàmbia i el que molt probablement seria una de les anècdotes vivencials més boniques i més representatives del que suposa viatjar amb el cor.
Primer viatge vaig conèixer un projecte també, perquè anem a veure sempre projectes de dones, i vaig conèixer una noia que es diu Fàtima, que em va ensenyar a fer el tai-andai, que són aquestes tovalles, saps això, com que a vegades s'han fet samarretes, que són com així, com esquitxats,
però
s'ha de fer, avui tot una cerimònia, no? I amb ella havia fet aquest curs, i vivia molt a prop d'on hi havia el taller, allà a Fandema. I jo vaig anar allà a casa seva, diu, vine a casa meva, i vaig anar a casa seva, que era una casa senzilla, però allà tots són comunitat entre els veïns i els altres, i vaig anar allà i van començar a sortir nens i nens i nens per tot arreu.
I llavors, a tu, que t'agraden poc, jo, no?
I llavors em poso a ballar el bugui-bugui, tot i que llavors ells treuen els a tocar, encara que sigui, no, si no tenen jambé, ho fan amb un bidó d'aigua. I vam fer molta amistat. I clar, l'any següent vam tornar en el projecte, sempre hi anàvem, aquest, i vam anar i li dic a la Rosa, dic, Rosa, vine aquí, que et presentaré aquesta senyora. Però clar, ella no ens havíem pogut comunicar per internet, clar, i apareixo a casa seva al cap d'un any, i va al·lucinar, no, ella? I la Rosa...
I amb la càmera li anava fent fotografies de la trobada, perquè era molt emocionant.
Sí,
es veia que els hi feia molta il·lusió, totes dues ho van fer, ho veu mostrar molt bé.
Sí, i ella anava amb una panxa molt gran i em diu, és que t'has de dir una cosa, diu, que estic embarassada. I són així d'espontanis que em diu, com que estic tan contenta que has vingut, li vull posar el teu nom. I jo dic, i si és un noi, què? Li diràs Conchito.
A part de les retrobades, aquest viatge també va portar Terruell i Pi a conèixer de primera mà diversos projectes solidaris.
Allà vam estar en un lloc que doncs, hi anaven la gent que prèviament ja els havia anat unes senyores a buscar-los a primer i anaven mirant pels voltants d'aquell lloc a veure la gent que tenia nens més necessitats de nutrició. I llavors els portaven en aquest centre i allà els ensenyaven a alimentar els seus fills i també els ensenyaven doncs, a les que estaven embarassades a alimentar-se elles bé de cara a que poguessin tenir el nen sa. I estaven uns dies en allà i tot, eh? Tenim fotografies, i realment primer veies uns nens amb unes cames primetes, llavors ja en veies uns altres doncs, que ja estaven més refets,
que es
no?
veuen, eh?
I la veritat que donava gust. Sí.
I llavors també vam anar a veure un hospital, coita com estava, unes condicions, que va ser aquí, vam anar-hi perquè hi ha un senyor d'aquí Sabadell, el Jordi Domingo, que ell va acollir un noi d'aquests que va venir amb patera aquí i li ha anat ajudant, i aquest noi cada any feia com un viatge amb un camió, que llogaven un camió, i tot carregat de matalàs, i jo pensava, què fan tants matalàs? Em va ensenyar un magatzem de cos, i se'n anava, i ho vaig entendre, perquè quan vaig veure els matalassos que deien que aquí hi havia hagut una partera amb aquests matalassos que estaven tan fets malbé, ni llençols ni res, i llavors ell anava amb tot. I quan nosaltres estàvem anant allà, ell estava anant amb el camion. I quan vam arribar al poble, tothom ens va venir a rebre, a l'alcalde i tot, la mare, la germana d'aquest noi. Vam anar-hi expressament perquè ens ho va dir el Jordi, perquè era a Bon Sant Pere va veure l'Espardenya, un lloc perdudíssim, eh? Com ens hem enredat, però després va valdre la pena. I aquest noi al cap de poc va arribar, vull dir, i vam veure després tot el canvi que va significar l'hospital, perquè llavors va ensenyar l'hospital amb llençols, tot ben posat, i realment, clar, nosaltres anem col·laborant en projectes així puntuals, però anem fent el que podem, però va ser molt maco, eh, l'experiència aquesta, sí.
És precisament arran d'aquest viatge que Pi escriu el seu primer relat en un llibre de Terruell.
Va ser així intuïtivament, perquè la Conchita sempre em demanava que escrivís les meves experiències, però jo vaig pensar, si la Conchita ja les explica en el llibre, perquè les torniu a explicar jo? Em trobava com massa, no?, massa redundant, i llavors vaig pensar, i si ho faig en forma de conte? I aquí em vaig començar a animar, i també va ser una mica arrel de que, com que la Conchita fa cursos d'escriptura, que escriure a través de les emocions, Doncs, bueno, vaig anar als seus cursos i també em vaig adonar que el tema de conte era el que a mi em deixava transmetre més l'emoció, no? Posant-hi imaginació, posant-hi creació, no explicant un relat molt real, sinó doncs, fer-ho. Sí que m'agradava explicar el lloc, perquè com és de viatges, el que sí que faig sempre és que explico, descric el paisatge, la zona, les persones, però després hi poso doncs, imaginació i disfruto jo doncs, amb l'aventura que m'invento. I jo ja m'ho passo bé i intento que la gent, espero que a l'hora de llegir també s'ho passa bé.
Totopos, Mole i Mezcal, viatges culturals per Mèxic i Guatemala, seria el vuitè llibre de Terruell, també amb tàndem en Pi, i estaria molt marcat per la vivència personal que les va portar a fer aquest viatge.
El meu fill un dia em diu, mare, me'n vaig a viure a Mèxic. Dic, què? Diu, home, mare, tu has d'entendre, diu, perquè... Diu, tu ets bo viatgera, dic, sí, però jo tinc sempre bitllet de tornada. I ell no en tenia de tornada, i mira, fa 10 anys que està a Mèxic, que encara hi és. I llavors, clar, doncs al cap de poc vaig... Bueno, aquell estiu vaig voler anar a veure-hi la Rosa, llavors em va acompanyar també, i vam estar voltant amb ell molt, i una part vam anar a conèixer també, una part vam anar nosaltres soles, també que ell ens va ajudar, també. Vam viatjar molt amb autobús per allà, bueno, autobús autocars, que són molt còmodes, pots dormir a la nit estirat i passa molt bé, oi? Un any vam fer tot el tema al Yucatán, també, vam fer la part turística, però vam estar molt també amb ell, a Veracruz, a conèixer molts poblets, no? I investigar amb ell, i a cases d'amics seus que també ens feien el menjar, que ho provàvem tot, i tal. I llavors l'any següent ens va proposar que de venir l'altre fill meu, però la Rosa també s'hi apuntava, vam anar tots quatre, i vam llogar com un cotxe, oi, a casa d'Airbnb.
Sí, sí, i vam anar per allà.
A la Baja California, perquè ell havia estat molt allà filmant i valia molt la pena. Llavors vam la Rosa un temps, i va ser quan vam anar a Guatemala. Sí.
Després de dos viatges a Mèxic, Terruell volia retornar a l'Àfrica, sense una destinació clara aquest cop. La resposta la van trobar en el consell d'una persona de confiança.
L'any següent volíem anar també a un altre país africà i estem a l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana i la secretària em deia, on aniràs aquest any de viatge? Dic, home, m'agradaria un altre país africà, però encara no sé, ho estic mirant. Diu, per què no te'n vas a Burkina Faso? Perquè ella, la seva parella, és d'allà. I llavors doncs, diu, home, és un país que no es coneix gaire, i realment és veritat, hi havia molt poca informació, estàvem mirar de llibres poquíssims, Altaïra, a tot arreu, eh? Estàvem anar doncs, preguntant a l'ambaixada i tot, poca cosa hi havia, al consulat, vull dir, no. I llavors doncs, vam anar allà, i a més ell hi era, la seva parella, perquè va molt i torna, el vam poder entrevistar també, que ens expliqués també, explicar els dos mons, perquè ell viu entre Barcelona i allà, i va ser com molt interessant, i sobretot el tema, explica-ho tu, de la música.
Ah, sí, en aquest vam viure molt el tema de la música perquè ells fins i tot tenen un museu d'instruments de música i també, doncs, Bobo Diolasso. En allà també fan sempre molts concerts. És el lloc on fan més concerts. Gairebé cada dia tenen concerts, ja tenen un lloc preparat. A veure, no són com els d'aquí els llocs perquè estàs com si estiguessis en un pati i amb cadires, però bé, vull dir... Els que canten sí que fins i tot doncs, són gent que van ben vestida amb un conjunt d'aquest africà, no? Que la camisa i el pantaló és d'aquells dibuixos africans macos i ben arreglats. I era tot de percussió, pràcticament. I nosaltres els que vam assistir més van ser els de percussió, que hi havia el balafon, que jo, el balafon, em va encantar. Perquè, i llavors em vaig escriure un conte, vull dir, el meu conte és, explico mentre estan, bueno, mentre un també està fent la percussió, un africà i un músic africà i tot el conjunt que toquen amb el balàfon, que els acompanyen, i té un so que, bueno, que m'agrada molt, perquè ells posen unes carbasses a sota de les fustes i tenen com un so, això, molt de fusta.
Quan arribem, el primer que veiem és un gran pou i mares i nens que recullen l'aigua per portar-la a casa. I col·laboren tots, del més petit al més gran. Per ells és com un joc. Llavors anem fins on hi ha el sacerdot animista Taneka. És una figura a mig camí entre el sacerdot i el metge tradicional. El trobem assegut sota un arbre i està fumant tranquil·lament amb una llarga pipa Taneka feta de fusta i de fang. va descalç. El sacerdot porta al voltant de la cintura una pell de mono. Es cobreix el cap en un barret de ràfia tenyida de vermell i du un amulet penjat. Ens comença a parlar mentre el Sankara va traduint. Us en faig un resum. Ens diu que ell mana la tribu des de fa 10 anys. Tothom li fa consultes i ell dona els remeis naturals que s'escaiguin. Es dedica a la protecció del poblat. Espera que els seus veïns li vagin a explicar els problemes. No té un dia fix per entrevistes. Si algú li demana de veure'l i és urgent, l'escolta de seguida. Té un gran coneixement sobre plantes medicinals. Tothom li porta els cereals perquè ell no en cultiva. Així té més temps per dedicar-se als altres. Cada any, abans de començar els cultius, fa un sacrifici a dalt de la muntanya. I no hi pot haver ningú més. Sacrifica o un pollastre o una cabra.
La música, les tradicions i l'experiència per a aquests països tan poc coneguts van acabar sobre el paper amb el títol La Cora i el Griot, viatge a les tradicions ancestrals de Benín i Burkina Faso.
Va començar el concert i ella estava impacient per veure el Kofi. Els músics tocaven amb força i energia. De sobte, el so del djembé d'un important percussionista africà la va captivar. Els altres músics el van deixar fer un solo. Mentre les seves mans picaven l'instrument amb ritme i una entrega immensa, veia com li brillava la pell de la suor despresa per l'esforç. Es movia com si un esperit hagués entrat al seu cos. Ella va començar a dansar al ritme compassat del djembé, compartint els moviments amb el del seu costat, com si una energia invisible els impulsés. Tant movien el cos com picaven de mans. De tant en tant, la Clara allargava la vista per trobar el Kofi entre els músics que esperaven al costat de l'escenari, però no apareixia per enlloc. La noia del costat li va preguntar un parell de vegades si el veia i a ella si li encogia el cor. El concert continuava, escoltava els djembés, balàfons i saqueres amb passió.
Després de l'Àfrica arribaria el torn de tornar a l'Orient. Seria a través de diferents viatges a Laos, Cambodja, Vietnam, Tailàndia i Myanmar. N'hi dirien les veus del Mekong.
I aquí doncs, també va ser un viatge molt diferent dels altres, completament diferent. Potser a l'hora d'entendre amb paraules no costava més amb les persones, però ens vam sentir molt ben acollides, ens van transmetre molta pau. El tema del budisme...
I com que ells tenen la religió budista... Tenen el budisme ja com una educació que se'ls nota, aquella pau que tenen, te la transmeten, i a vegades és que només amb la mirada ja els entens, saps? I també ens fa molta gràcia perquè també ajunten les mans i cada vegada que doncs, et reben o s'han d'acomiadar, doncs també et posen les mans i fan el saludo, no? I, bueno, era bonic. I d'aquest llibre és el que hi ha més contes, perquè com que eren 5 països, doncs hi ha 5 contes, un de cada país.
Continuem la ruta a peu i la presència de monjos forma part del paisatge dels carrers. I no tan sols en els temples, sinó en tota la ciutat. La majoria són joves, quasi nens, enviats per les seves famílies al monestir per un període de temps perquè adquireixin una educació i un sentit budista de l'existència, segons mana la tradició. Passem per diferents temples on podem veure com viuen els monjos. Escriuen, dibuixen i mediten. Observem les túniques de color safrà assecant-se al sol i en un racó els bols apilats. A sota d'un porxo, uns monjos escolten i assessoren persones que els fan consultes. Aquí ens asseiem i el guia ens fa una explicació sobre els temples. Els wats, o temples, són recintes sagrats budistes que es caracteritzen per allotjar una gran imatge de Buda i per ser unes instal·lacions per a l'ensenyament. Es van construir abans de la colonització francesa i dels 66 que hi havia actualment encara en romanen en peu uns 32.
De nou, els descobriments en aquestes terres orientals van inspirar Pi per escriure els seus relats.
I poc després, la furgoneta es va parar al mercat del poble. Abans que baixés el conductor, en Con va obrir la porta del darrere i tots dos van baixar amb l'agilitat de dos fuets. La va tancar amb rapidesa perquè no s'escapessin els altres búfals. Quan el conductor es va adonar que n'hi faltava un, ells ja eren enmig de la multitud. Ningú no es va estranyar de veure un nen amb un búfal. Allà hi havia altres nens acompanyats d'animals. passejaven junts enmig de les parades del mercat quan de cop i volta es va trobar sol. Es girà i no va veure el búfal per enlloc. On s'hauria ficat? Va mirar amunt i avall fins que el va veure aturat uns metres enrere amb un home que l'agafava del coll. En un tres i no res el ficà dins la parada on venia els búfals. Se'l va quedar per vendre'l. Quin drama de plors per part de tots dos. El nen creia que no el veuria mai més i cridava amb ràbia al venedor. «Senyor, no s'emporti el meu amic! Nosaltres no ens podem separar! Ell ens portarà a casa meva! Estic sol i necessito trobar els meus pares i germans!» S'agafava el búfal com podia entre crits i plors, però el venedor no li va fer cas. Els va separar amb violència i el con no va poder fer res per salvar-lo. El búfal, tot trist, li va dir amb la veu entretallada: «A la sortida del mercat, si vas amunt per la vora del riu, arribaràs a casa teva.» El nen es va quedar molt parat. No sabia què fer i no li sortien les paraules. El búfal va insistir: «Va, vés-te'n. Ja no pots fer res per mi. Vés a buscar els teus pares.» El con el va abraçar, va marxar amb la cara trista i a poc va seguir caminant una estona pel mercat.
L'últim llibre de Terruell i Pi publicat és Colòmbia i Mèxic, de la Terra al Cor, que va veure la llum poc després del Sant Jordi del 2023. En aquest document, de nou, les històries més personals hi tindrien un pes més que rellevant.
La meva mare la cuidava una noia colombiana, aquí a Sabadell, i sempre em parlava del seu país. I un dia em diu: «Me voy a Colombia y te invito a mi casa.» I ella era de Cali. I clar, em vaig quedar... Jo aquí és un país que ja havia conegut uns colombians fa molts anys, potser fa 30 anys enrere, que jo els havia acollit a casa meva. És allò que de la vida torna, eh? Diuen: «No, com els esculls, els viatges? Em venen.» És que em venen, de veritat. És estar atent, eh? I bueno, jo em vaig engrescar molt. Però llavors li vaig dir: «La Rosa», i la Rosa: «Digues, Rosa.»
No, jo primer li deia: «Ui, no, que és un país que perillós, no, que no em fa gràcia, eh?» Però llavors em vaig informar bé i vaig saber que bueno, que ara darrerament doncs ja s'hi podia anar, ja no estava ben vigilat i no era tan perillós, i em vaig animar i sí, i vam anar-hi. Sí. I bueno, vaig tornar contentíssima i no ens va passar mai res d'estrany, vull dir, un viatge a més que tot ens va anar super rodat i molt bé, i a més van uns paisatges que preciosíssims. Ens va encantar sobretot el Parc Tayrona, vam fer una excursió per allà pel parc i després vam que dona al mar, i llavors doncs ja vam anar a la platja i tal. I també, bueno, a Cali doncs també vam ballar salsa, perquè clar, és la ciutat de la salsa. I s'havia de fer, i la família que vam estar, no, amb la Glòria, doncs ella, la família ens va ensenyar una mica, bueno, van fer una mica de pràctiques, no, perquè per poder després anar a una sala i poder doncs disfrutar-la, no? I vam disfrutar molt. Sí.
Sí, de fet el conte es va inspirar en la salsa.
La Michelle ens dona algunes instruccions sobre el tema Tzcali. Entrarem en el ventre de la Mare Terra. Quan siguem a dins, rebrem les pedres volcàniques, a les quals posarem aigua perquè en surti vapor. El temazcali també s'anomena cabana de vapor. És un espai terapèutic per demanar, per agrair i per sembrar intencions. Cadascú podrà compartir amb el seu cor el que senti, ja que li serà més fàcil en estar a prop de la terra. També és un espai per rebre dels altres. Treballarem quatre portes o altars. Cada una representa un element o un aspecte de la nostra vida. Anirà acompanyat de cants. Mentre siguem a dins, ens podrem tombar i connectar amb la nostra respiració. Hi ha moments en què sentirem més calor, estarem transcendint internament, ja que ens podrà portar vivències que no hem alliberat. Aquest és un bon espai per poder expandir.
Però en aquesta història encara hi apareixerien més amics.
Aquests nois que havia conegut fa molt temps, vaig intentar connectar a través de LinkedIn i em vaig trobar un amic, I li vaig dir que hi anava i vam quedar, i va ser, esclar, imagina't, emocionantíssim. Ens vam trobar, i vam anar a sopar, ens vam fer una abraçada, clar, imagina't, per tants anys, no? Però ell se'n recordava molt quan havien estat a casa i tal. I va ser com...
Jo sempre testimoni d'aquestes sí, abraçades sí. dels amics, dels familiars.
Sí, per això, sí, sí. Són viatges molt d'emocions, perquè no és tan sols... Nosaltres el viatge no busco tan sols anar a veure doncs lo bonic, els paisatges, els edificis, sinó les persones. Per mi, el més important són les persones.
A l'escola li havien dit que les tenen per espantar els depredadors. Els pares el criden perquè s'ha quedat enrere i ell reacciona amb rapidesa. Posa la iguana dins la motxilla amb molt de compte i els atrapa fent quatre salts. El pare li pregunta: «Què feies tot sol al mig del camí?» «He vist una iguana i m'ha agradat tant que l'he agafada». «L'has de tornar al bosc perquè és un animal autòcton i s'ha de preservar». «D'acord, pare, ho faré», diu el nen, poc convençut. Mentre camina, escolta una veu que no sap d'on ve i que diu: «Vull sortir d'aquí! No puc respirar!» El Quim pensa: «D'on deu venir la veu?» I tot rumiant descobreix que és de la iguana des de dins la motxilla. Caram! Poc es pensa que la iguana li pugui parlar, però sent una intriga especial per comprovar-ho. Amb calma, es treu la motxilla i obre a poc la cremallera. I de dins surt el cap de la iguana que diu: «Uf, que bé! Quin aire més agradable!» L'animalet li proposa que si vol anar amb ell, haurà de deixar la cremallera una mica oberta. El Quim li diu que ho farà amb la condició que no tregui el cap perquè si no el descobriran, el trauran de la motxilla i no podran anar junts. Continuen parlant una estona fins que el nen es posa el dit índex al nas i pronuncia: «Xxxt!»
A finals de març sortirà a la venda un nou llibre de viatges de Terruell i Pi, Les empremtes de la ruta de la seda, Jordània, Líban, Uzbekistan i Oman. De cara a Sant Jordi també sortirà el primer conte de Pi amb la il·lustradora Maria Buixó.
De fet, és sobre Gàmbia. O sigui, aquest llibre que ha ensenyat la Conxita, que era de Senegal i Gàmbia, la part de Gàmbia, jo no havia fet cap conte del viatge que em vaig fer. I llavors aquest conte ja el tenia d'allà. La il·lustradora li va agradar perquè trobava que doncs, donava per color, com que l'Àfrica té molt color a l'hora d'il·lustrar, i és un conte, de fet, és infantil, però, bueno, tampoc és molt de canalla petita, és a partir d'uns 8 anys, i a partir d'aquí ja ho pot llegir tothom, perquè és molt sobre l'amistat d'un nen d'aquí, que, de fet, té 12 anys, tampoc en té 8, i un nen doncs, que coneixen a l'Àfrica, fan amistat, i aquest nen justament és un nen que, doncs, que està treballant amb el seu pare i porta una època que no va a escola, i llavors els pares intenten i aconsegueixen que aquest nen pugui anar a l'escola.
A les plataformes de streaming seria...
Street food is in our DNA. It's fried, it's cheesy, it's potato-y. It's the type of food that you want to just keep eating and eating and eating.
En donde se baila, se brinda por la vida, se toma mezcal.
Seria Street Food, una sèrie documental de la plataforma Netflix que fa un recorregut per tot el món a partir del menjar que es menja als carrers en les diferents destinacions. De moment n'hi ha d'Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica. No us sembla que té molt en comú amb la trajectòria de les nostres autores d'avui?
Si fos una banda sonora...
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar. La ganas de conocer lo que hay después del mar.
Havíem pensat seriosament en deixar-nos portar per la nostàlgia i deixar sonar La Vuelta al Mundo en 80 días de Mocedades. Però finalment hem triat aquest La Vuelta al Mundo de Calle 13. I és que, tot i parlar molt metafòricament dels viatges, posa el focus en com ens sentim capaços de canviar el món si és de la mà de les persones que ens importen. Perquè al final, el motor dels viatges de Conxita Terruell i Rosa Pi han estat les persones. Esperem haver-vos fet viatjar per les emocions i les ganes de superació en aquest Ex Libris. Nosaltres seguirem donant la volta al món literari.
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.
sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y